Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Benvinguts al campionat de hip-hop més important. Benvinguts al campionat de hip-hop més important del país.
¿Por qué quieres ser la imagen de nuestra marca?
Me gusta vuestra ropa y no sé, a mi padre le encanta.
La Carla, és ella a qui vol la imatge de la marca, no a nosaltres.
Però no siguis tan ingenu, que no ho veus? Anem al pack. Volem famílies que siguin un exemple per la nostra imatge, ja ens ho vam dir.
Això que estem escoltant és el teaser de l'obra de teatre Fake It, Fes-ho veure fins que surti, que aquests dies es pot veure a la Sala Fleischer de Barcelona, una obra de Marta Aran i Pau Colla que parla de les danses i els ritmes urbans, ara que fa poc més de 50 anys que va néixer el hip-hop. Els ingredients bàsics d'aquesta obra de teatre són una adolescent amb un talent innat per la dansa urbana, un suculent contracte per part d'una gran marca amb unes condicions qüestionables i uns pares que intenten gestionar la situació com poden. I per què no? Una pregunta constant. Tot s'hi val per assolir l'èxit? I avui a la caravana han convidat a dos actors d'aquesta obra, com Marta Ballarri i Sergio Matamala. Marta, Sergio, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Bon dia.
Marta, Sergio, una obra que es va estrenar el passat dia 11. Com esteu? Quina rebuda està tenint tot plegat?
Molt bona.
Molt. Sí, molt bé. Sí. Sí, estem contents. Acabem de començar, vull dir, i estarem pocs dies, estarem fins al 15 d'abril, mm-hmm. però de moment estem molt contents amb els comentaris, amb el feedback, perquè és veritat que és una obra que des de dintre no saps ben bé què estàs fent una mica.
Perquè és una obra que fusiona molts llenguatges, mm-hmm. no? O sigui, la dansa és una miqueta el detonant, I és transversal, o sigui que n'hi ha molta i durant uh-huh. tota l'obra. I la Chloe Amores, que és l'actriu que és la nostra filla, en aquest cas, que té 14 anys, és una ballarina excel·lent, a part de molt bona actriu també. És el primer que feia amb teatre, però dansa fa molts anys que en fa i és un gust veure-la ballar.
Sí. Mira, això m'ho dic, això, perquè a mi m'agrada molt ser honest a les converses que fem sobre teatre en aquest programa. Jo hi vaig a totes les que puc, a totes, i us vindré a veure d'aquí una o dues setmanes, segur. Ahir no podia, ahir va anar un membre d'aquest equip, que és l'Albert Feixes. Tenim l'obligació sempre d'anar a veure si fem una entrevista una obra de teatre, i l'Albert em deia: no és una obra de teatre, és un espectacle.
Que bo, sí, és veritat.
Sí, és una mica cert, a més que és el primer cop que la Fleischer introduïm tant tema tecnològic, és a dir, hi ha dos mòbils gravant en directe, hi ha projeccions, hi ha molt de ball, com deia la Marta, l'obra està estructurada d'una manera, la Marta i en Pau van fer l'estructura de l'obra com una battle de hip-hop. Llavors, clar, això dona peu a que hi ha moments que tu com a espectador penses, vale, estic veient una battle de hip-hop o realment estic veient el que està passant dintre d'aquesta parella, dintre d'aquesta família. Es barregen una mica aquests dos mons i sí que té una mica aquest...
Perquè alhora qui busqui, no?, també un el llenguatge teatral amb conflicte humà, el trobarà
i
molt ben, no?, molt ben integrat en aquesta mena d'espectacle, que també ho és per tots els sentits, no? Però després hi ha un conflicte humà que preval i que està de fons i que acompanya tot el recorregut dels personatges, que és molt potent.
Sí, a més aquest conflicte no només és dels pares, també de la filla amb els pares. Vull dir, és una obra que és ideal perquè vinguin els pares amb els seus fills de 12, 14, 16, 20, 22 anys. Ideal, perquè els fills veuran una cosa, els pares en veuran una altra i després podran debatre.
Sempre dic que el teatre s'ha d'anar acompanyat, sempre, per sortir al teatre i reflexionar sobre el que hem vist, anar a prendre una Coca-Cola, el que sigui, i reflexionar-hi. Una obra de teatre que ens dèieu que explica aquesta història, però va molt més enllà i que ens parla de l'èxit, per exemple, no? Tenim l'èxit mal entès?
Que s'entengui per èxit, no?
Clar, que jo crec que sí, és aquelles preguntes
que... Què és l'èxit?
Què és l'èxit cadascú, aleshores? Més que tenir malentès l'èxit, potser tenim malentès el que seria la definició de l'èxit. O sigui, perquè si l'èxit és una cosa només externa a nosaltres i significa assolir grans fites que estan, diguéssim, predefinides per la societat, però que que al final doncs pertanyen, però és el que hem d'aconseguir, no? Molts diners, fama, reconeixement, si això és l'èxit, tenim un tema.
Mira, ahir seia, Marta, en aquesta cadira, ahir seia, és la segona vegada que ja l'he nomenat avui, però és que em va cridar molt l'atenció com ens ho explicava. Seia Elena Escorcia, una de les participants d'Eufòria d'edicions passades, i li preguntava precisament per això, no? Com es gestiona el sortir d'un talent show, d'un programa, i trobar-se amb la nada, amb el res, del tot al res, no? I em deia, ostres, és que hagués necessitat fins i tot un psicòleg per gestionar l'èxit, no? Es gestiona pitjor l'èxit que el fracàs?
La veritat és que no ho sé, no?
No, home, pitjor no
ho crec. Ara he posat filosòfic, eh?
Després, no, a mi m'encanta, eh? Jo podria debatre hores i hores i hores sobre aquest tipus de qüestions, perquè, a més, les persones que ens estiguin escoltant ara mateix, m'encantaria que estiguessin aquí també per debatre, perquè és una qüestió universal i és una qüestió absolutament humana. L'èxit i el fracàs té a veure amb els conceptes, parlant de filosofia, del bé i el mal, no? O sigui, tot allò que ens surt malament és fracàs, tot allò que ens surt bé és èxit, i després aprenem que el que ens surt malament no és fracàs, és aprenentatge, i el que ens surt bé no és només èxit, és satisfacció. O sigui, hi ha molts matisos, no? Parlem de grisos, i aleshores l'èxit al final, com dèiem l'altre dia, és ser coherent amb un mateix i tenir encert, no?, amb allò que penses i allò que fas. Però en aquest cas l'obra planteja el tema de l'èxit perquè hi ha un contracte milionari al qual nosaltres com a pares ens enfrontem, o sigui, ens confrontem, tenim la possibilitat de ser finalistes d'un contracte milionari que ens portaria a l'èxit.
Bueno, aquest èxit...
Pausa.
Dramàtica.
Faig una mica sí, de recolzament al que diu la Marta, perquè al final l'èxit i el fracàs són les dues cares de la mateixa moneda. Al final tot depèn de com et vegin els altres. Si tu t'ho prens d'una manera que ets tu qui està demostrant el que sigui i és una cosa per tu, no hi ha èxit i fracàs, simplement hi ha un aprenentatge. Dintre del que deia la Marta ara, de que l'obra es fa moltes preguntes i crec que no respon cap ni una. Però sí que és veritat que ahir també en parlàvem, que hi ha una qüestió d'aquests programes, ara que deies això d'Eufòria, tots aquests programes com Got Talent Kids, Masterchef Kids, Eurovision Kids, quina necessitat, jo llenço la pregunta també perquè no tinc la resposta, quina necessitat tenim de posar els nostres fills en aquests programes? I una mica l'obra parla d'això. Dintre d'aquest contracte milionari que tenim, també els pares han de decidir la seva filla de 14 anys si ha d'accedir a aquest contracte o no. Si ho decideixen els pares i no ho decideix la filla, estan posant els pares pors, els seus fracassos, ho estan projectant en la filla, no ho estan fent, vull dir que són qüestions bastant...
I vosaltres que jugueu el paper de pares també en aquesta obra, no? També es planteja si l'èxit de la filla en aquest cas és un èxit també personal o no ho és. És una fita personal d'ella o és una fita personal de nosaltres com a pares?
Jo crec que també qüestiona i posa damunt la taula precisament el fet de ser pare o mare, no? O sigui, la gestió d'això. Com moltes vegades t'has d'enfrontar amb decisions que afecten els teus fills i tu mateix tens dubtes sobre què és el millor per la criatura. En aquest cas són un pare i una mare, o sigui, les famílies són múltiples, però en aquest cas els pares de la Chloe són de la Carla, perquè la Carla és el personatge que interpreta, són el Jaume i la Júlia, i també tenen la seva pròpia escala de valors, el seu moment vital actual, i què significa això també per la parella, per l'home i la dona que són aquest pare i aquesta mare, com gestionen aquest possible èxit de la filla. Tot això és molt interessant i ho planteja molt bé l'obra. O sigui, tant des del text de la Marta i el Pau com des de la direcció de la Mercè, s'ha volgut donar molta intenció a aquest conflicte de parella que està inherent a aquesta situació tan explosiva.
Èxit malentès, xarxes socials i, per tant, falta de comunicació personal. És més difícil ara que mai ser pare? O mare?
Això hauries de respondre tu, Marta.
Jo no tinc filles. Jo sí que sóc mare. Però bueno, encara que no siguis, no? Però segur que tens entorn de persones que ho són, i al final també som molt mimètics amb el que passa al voltant, però en primera persona et diria que sí. No sé si més que abans, també això crec que cada etapa i cada època i cada moment històric té les seves particularitats, però a l'actual, per exemple, si fem un petit parèntesi a l'entorn d'això, aprofito també el micròfon per dir que jo i el pare del meu fill estàvem molt amb el tema d'evitar tot el que és la tecnologia, mòbils i tal, amb criatures que... I al final arriba un moment que te n'adones que depèn de com el nano es pot sentir exclòs del grup pel fet de no tenir WhatsApp, no?, per exemple, i això et fa confrontar amb coses que tu mateix tens un dilema molt gran, perquè no saps què fer, si deixar-lo exclòs del grup o si continuar fidel a una creença que crec que hauria d'estar més extesa, que és que són aparells molt delicats i molt perilloses per nens preadolescents.
Sergio.
Ara he fet aquí una mica de...
Quina...
d'espills, sí, però està molt bé.
No, però és que és delicat, és veritat, et confrontes a coses així, clar, com a pare actualment o com a mare, sí.
Bueno, clar, també, i ja parlant del contracte del que parla l'obra, clar, que una persona de 14 anys hagi de decidir no ja què és l'èxit, sinó què implicaria firmar un contracte d'aquestes característiques i què implicaria per aquesta noia o noi haver de sortir del col·le, haver d'estar fent gires internacionals durant molts anys, que nosaltres per preparar l'obra recordo que una de les converses que vam tenir al principi quan vam començar a investigar amb el Pau i la Marta, vam parlar amb uns pares que el seu fill també de 14 anys havia rebut la proposta d'un contracte molt suculent per un club de futbol com el Barça, no sé quin club és. Clar, aquell contracte deia que si en uns 3 anys el fill de 14 anys decidia deixar el futbol, els pares havien de pagar les costes de tots aquests 3 anys que havia sigut formar el nen. Clar, és una decisió molt important que has de prendre com a pare. Què fas? Firmes aquell contracte? No el firmes? Vull dir, clar, és el futur del nen, però també estàs posant en risc moltes altres coses. D'alguna manera, el Pau i la Marta es van acollir a aquell exemple per mirar de parlar a través de les xarxes urbanes d'aquest contracte que exposa aquesta marca internacional de roba. És una mica similar. Hi ha unes conseqüències. És a dir, tu firmes aquell contracte, però qui decideix allò? Quines conseqüències tindrà després allò? Igual durant un any ho passarà molt bé, no? Recordem casos, que també ens vam entrevistar amb la road manager de Maria Isabel, no sé si recordeu, la nena que va guanyar el Eurovision Junior.
Us vam entrevistar per poder fer aquesta obra?
Sí, al principi quan vam començar...
Boníssim.
És que això és una proposta que vam tenir des de la sala Fleischer, la idea de fer una obra sobre hip-hop, parlar sobre les danses urbanes. Llavors vam fer la proposta a la Marta Aran, després va entrar el Pau Colla i al principi vam estar investigant amb ells. Després ja el Pau i la Marta van agafar tota la informació que teníem, es van seure davant de l'ordinador on fos i van escriure l'obra. Però al principi sí que vam fer moltes entrevistes. I també aquesta entrevista amb la road manager de la Maria Isabel va ser molt interessant. Una noia que amb 8-9 anys comença a fer una gires internacionals per tota Sud-amèrica i com els pares, com els hi afecta això als pares? Com ho viuen? Bueno, no explica res perquè són coses molt personals, però hi havia anècdotes molt potents allà. Després Maria Isabel, evidentment, aquestes joguines trencades, no sé si en el seu cas ho va ser, però tens molta fama durant uns anys i després ve el buit. Després com afrontes aquesta formació? Per això dic que aquests programes no sé si són molt, no sé, èticament, moralment, molt, molt idonis tenir-los.
Marta, abans ens ho deia en Sergio, és una obra que està molt bé que vagin a veure pares i fills, perquè segurament vegin diferents obres, no, però diferents reflexions sí. Se'n fa poc d'aquest teatre, trobo, no?
Teatre en quin sentit?
És a dir, vols dir que es fa molt el que se'n diu teatre familiar, que sol ser teatre infantil, no? Que és per un públic molt més jove. Es fa teatre per adults, que sol anar bastanta gent gran, no ens enganyem. Ara comença a haver-hi molta gent jove a les butaques, però no, jo no veig que es facin moltes obres de teatre per un públic molt adolescent que pugui ser acompanyat per un adult i debatre-hi sobre el que hi veiem. No?
No sé, jo crec que...
Igual m'equivoco, eh?
Perquè...
Que ho podem fer sobre un Macbeth, sí, ho podem fer sobre un Macbeth, sí, per què no?
Exacte, o sobre un Macbeth o, no sé, o sobre un Agost...
Uau, tant de bo.
O sobre el temps i els Conway, o sí, sobre una... O Jauria, que s'estrenarà fa poc.
Exacte,
o,
sí.
O, no sé, o Escape Room, aquí. O és igual, o moltes peces que s'estiguin fent a la Sala Beckett, a moltíssimes sales a Barcelona. Sí. És a dir que, a vegades, el que ens passa és que necessitem etiquetar allò que anem a veure, no? És com dir, no, és una peli per dones.
Uau.
O és, bueno, això passa.
Sí.
O és una peli per, no sé, per nens, sí, 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 o per adolescents. I al final no cal etiquetar les coses, sinó que cal tastar, cal tenir una... O sigui, cal nodrir-se una miqueta de tot el que es va
fent. En el sentit de reclam, eh?
Però és que el reclam també hauria de ser anar a veure una peça, una tragèdia de Shakespeare o una comèdia de... Uh-huh. No ho sé. Saps? També hauria de ser aquest el reclam, perquè al final el teatre té l'objectiu de traslladar tot allò que ens passa com a humans i veure-ho en un escenari, uh-huh, i d'allò extreure'n una reflexió i parlar-ne. I per què no parlar d'un Shakespeare amb els teus fills i... Saps? No necessàriament ha de ser una obra que contingui tecnologia, perquè aleshores ja la considerem una obra per adolescents. O sigui, perquè això és posar-nos etiquetes a nosaltres mateixos.
No, però potser que és cert que hi ha vegades que hi ha obres, perquè em recorda molt el cas d'Aca. Nosaltres vam produir, sí, una obra que es deia Aca, sí, sí, que interpel·len
que torna, els
joves.
Cert.
Sí, no? estan fent el Poliorama. Ah, bueno, Aca no ha parat de...
És una bogeria, Aca, es van donar uns quants premis.
Clar, que s'han de fer aquestes, sí.
No, interpel·len, no hi ha per a tecnologia, sinó que interpel·len a un públic tan jove, uh-huh, com també als seus pares. I penso que Fake sigui una mica aquesta cosa d'Aca. Jo recordo anar a veure, sí, la Villarroel, sí, quan va saltar, i la fèiem els diumenges a les 12 mitja i els dissabtes a les 12 i mitja, veure com venien els avis, els pares i els fills a veure l'obra, sí, sí, i quan, sí, sortien els fills havien vist una cosa i els avis una altra. Clar, i era molt bonic el debat que generava i crec que aquesta obra Fake It pot generar el mateix debat.
De fet, una companya que va venir l'altre dia, el primer que va fer va ser recomanar-la a un amic seu que té fills d'adolescents i va dir, ves amb ells.
Clar, clar.
O sigui, sí que realment és una peça molt específica en aquest sentit, com per veure-la en públic adolescent.
Que pots compartir una experiència amb els teus fills que normalment no amb totes les obres o amb totes les pel·lícules es pot compartir. S'hauria de, potser, però no amb totes potser...
Sí. Vale, okay. En aquest sentit, estic d'acord.
Us ha passat a vosaltres que us han esperat això, eh? Un pare i una filla, una mare i un fill, no sé, i us han volgut compartir amb vosaltres a Flyhard el que han vist?
Sí, l'altre dia a mi em va... Sí? Sí, sí, va venir de, precisament un pare amb la seva filla adolescent i després em van escriure per xarxes dient, wow, que bueno, que els havia agradat molt i que l'havien gaudit molt, uh-huh, conjuntament. O sigui que... Sí.
Sí, també han vingut pares i mares dient que vindrien, tornarien amb els seus fills.
Exacte, també.
Això també ha passat ja en aquests dies, que això és bonic.
Per cert, Sala Flyhard, que no només fa unes temporades i unes programacions brutals, sinó que té una proximitat excel·lent, no?, amb el públic. Això es fa connectar molt més?
I tant, és molt agradable. Bueno, la Flyhard és una sala on s'hi treballa molt bé, o sigui, llàstima que hi ha el productor aquí també.
I no puc dir res.
No, però és veritat, és una sala molt, molt, o sigui, a nivell, diguéssim, d'aquells que la porten, es nota molt el carinyo que li tenen i, mm-hmm, i com fan les coses. I a nivell d'espai escènic és un gust, perquè és aquest teatre que gairebé rossa l'audiovisual, perquè està tan a prop l'actor que és com si li fessis un primer plano. Uh-huh. I això és molt, 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 molt agradable per l'espectador i també per l'actor. A mi m'agrada molt treballar en aquestes sales.
Tu creus, Marta, que estan tenint precisament aquestes sales, aquest tipus de sales, a Sala Flyhard, l'Atrium, l'Acadèmia, mm, el Gaudí... Estan tenint com un cert boom, aquestes sales tan petites? És que a mi no m'agrada dir teatre petit, m'agrada dir sales de proximitat.
Sí, no, jo crec que sempre hi han sigut i que està molt bé que se'ls doni espai també als mitjans i que hi hagi com una... És com el relat breu, i, o sigui, el conte breu i la novel·la, o el curtmetratge i el llarg, no? O sigui, aquestes peces que són diferents o que estan amb mitjans d'exhibició diferents també formen part del que seria la cartellera teatral d'una gran ciutat com és Barcelona. Aleshores, donar-los un espai de primera línia és el que toca, no? I llavors està molt bé.
Sergio, ara ho deia, jo sóc un dels grans enamorats de la sala Flyhard. On rau l'èxit d'una sala com la Flyhard?
Jo crec que rau una mica en la professionalitat i en la proximitat. És a dir, potser teníem una mica malentès i ens ve d'èpoques anteriors. A mi no m'agrada parlar de sales alternatives. Aquest, uh-huh, aquest qualificatiu alternatiu sembla ser que és com un lloc petit on es fan una cosa amb quatre canyes i una història, uh-huh, que... Jo crec que les sales de proximitat, que crec que estan molt ben definides, cada cop, des de fa molts anys, fan uns espectacles, unes produccions de moltíssima qualitat, no només a nivell d'interpretació, perquè a més la interpretació moltes vegades és molt millor a les sales de proximitat, perquè no et pots amagar com a actor, no tens lloc on amagar-te, ha de ser de veritat, perquè el públic el tens en aquesta distància. Però només això, sinó les escenografies, el vestuari, el so, tot està tractat d'una manera tan minuciosa que realment és molt bonic de veure. Per exemple, també m'agradaria dir que moltes vegades els premis siguin butaques, siguin de la crítica, el format petit és com premi pel format petit. Per què no es dona un premi per escenografia? Aquí hem tingut obres com Life Spoiler, recordo que teníem un cotxe dintre de la sala on el Xavi Gardés va fer un disseny de llums diegètic en ni un foco. Diu, això no es mereix un reconeixement com a millor il·luminació o millor escenografia o millor vestuari? En el cas de Fake It, penso que el vestuari és brutal. Bueno, el vestuari, l'escenografia, l'espai sonor...
Ja m'ho va dir l'Albert que sí.
Però, clar, llavors, quan arriben els premis és només petit format. Perdoneu, però és que hi ha moltes... molts temes artístics que es fan a les sales petites, que ho sento, són millors que les sales grans. Simplement que les sales grans tenen molt més pressupost i, clar, veus unes coses, però és que s'hauria de valorar tot, el pressupost que tens i amb el que estàs jugant.
Per cert, que abans em deies Fake It, la tindrem poc temps fins al 15 d'abril a la sala Flyhard. Fins al 15 d'abril, déu-n'hi-do, pels temps que estem en teatre, no?
Sí, però nosaltres
durant molt poquet les produccions últimament.
Sí, però nosaltres normalment estem sempre 8 setmanes. La idea, llavors en aquesta és veritat que anàvem a estar 6, però vam arribar una mica tard a l'estrena, vam començar més tard i estarem 5 setmanes al final. Vull dir que també va ser una proposta que els hi vam fer amb el Pau i la Marta, no sabíem ben bé com seria. Ara veiem que la cosa està funcionant, anem a veure quina vida té ara.
Després gira?
Començarem a Mallorca. Sí,
just... Exacte, comencem a Mallorca a finals d'abril.
Sí, és una coproducció de produccions de Ferro, amb la qual anirem a Mallorca, ja farem l'adaptació a la italiana i a partir d'aquí sempre depenem una mica de l'interès dels programadors.
Us volia preguntar per projectes. Marta, acabes de publicar una primera novel·la.
Sí.
Les papallones no mosseguen.
Sí.
Què hi trobarem en aquesta novel·la?
Doncs mira, és una novel·la que parla del dolor silenciat i de la culpa. És a dir, que aquests són els... Sí, no està mal, no?
Vas forta.
Així com senzillet d'un dimecres al matí. No, és una novel·la que, d'alguna manera, aquest és el detonant per parlar d'aquelles ferides que no estan del tot ben tancades i que van repercutint com el nostre propi efecte papallona al llarg de la nostra vida. La Clàudia té 13 anys a l'estiu del 82, aquesta és la trama, quan passa una cosa que els hi canvia la vida per sempre, a ella i a la seva germana, i com això, que en aquell moment no es gestiona bé, doncs la va acompanyant i fins que d'alguna forma no es parla finalment del tema. I bé, n'estic molt contenta, la veritat. Molt.
Això vol dir que en vindran més, de novel·les?
De moment, anem a veure aquesta, no? que arribi a moltes mans i que sigui molt llegida, que això és molt meravellós per quan, no? quan ja deixes anar un fill d'aquest tipus, que passi per moltes mans, és molt bonic. I suposo que esperem que sí, si no, alguna cosa en farem, més potser d'audiovisual, però sí, segurament que sí.
De moment que els tenim a la sala de Flyhard de Barcelona amb aquesta obra que val molt la pena veure, de veritat, Fake It, fes-ho veure fins que et surti, fins al proper 15 d'abril. Marta Bayarri, Sergio Matamala, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies. Don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Good on.